Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 6 de maig. L'Ametlla de Mar es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. Comencem així l'informatiu local. L'Ametlla de Mar, del 3 de maig fins aquest dilluns 6 de maig, s'ha consolidat com epicentre de la promoció de la tonyina roja al Mediterrani amb la segona setmana gastronòmica. La mostra es centra en la cultura nipona, per ser el Japó on s'exporta més del 50% de la tonyina de l'ametlla. La setmana gastronòmica de la tonyina roja ha estrenat enguany un nou espai market on s'ofereixen tapes de tonyina i altres degustacions i que han estat un dels èxits d'aquesta segona edició de la mostra. En aquest espai també es poden trobar algunes de les curiositats de la tradició nipona, com les maquetes, els bonsais, l'escriptura o l'origami, l'art de les figures de paper, entre d'altres. Aquest dissabte va visitar la població el cònsol general del Japó a Barcelona, Takashi Fushigami, que va participar també en algunes de les activitats del programa. Escoltem el cònsol general del Japó a Barcelona, Takashi Fushigami.
Mire, en general, por estos tres o cuatro décadas, siempre Cataluña y Japón no llevamos buena química, ¿no? Y aquí se reúnen muchas empresas japonesas en Barcelona y anualmente vienen muchos turistas japonesas. Y en una parte de Cataluña, aquí a mitad del mar, hay una empresa que tiene fuerte vínculo con Japón y su alcalde aficionado a Japón. Le agradezco mucho al ayuntamiento y también a la empresa que quieren promocionar relaciones con Japón. Esto es mi agradecimiento. Muchísimas gracias.
A més, el cònsol general va fer esment a que la participació a la Setmana Gastronòmica ha estat un dels actes previs a la celebració dels 400 aniversari de les relacions comercials entre Japó i l'estat espanyol que es celebra aquest any. Per la seva part, el grup Balfegó, empresa organitzadora, espera superar el balanç de 5.000 visitants a la primera edició. Escoltem Manel Balfegó, president del grup Balfegó.
Molta satisfacció de poder consolidar aquest dia com una fita important aquí al poble de Cala. I nosaltres som una empresa que hem exportat molt de peix al Japó. Ara el 50% de la nostra producció va al Japó i ens feia molta il·lusió que ara sigués Japó que vingués a l'Ametlla i d'alguna manera doncs, reconèixer-li el gran potencial que té este país i el gran consumidor de peix i de tonyina sobretot que és. I en este poble com la Cala, que som un poble tonyinero, pues que es reconeixi aquesta simbiosi de les dues, diguem, parts, no? Japó i l'Ametlla de Mar.
També s'ha tornat a posar en marxa el Tunatur, que ha complert un any. Com ha explicat Balfegó, s'espera que el nombre d'usuaris d'aquest actiu turístic s'incrementi aquest estiu després que s'hagin tancat nous convenis amb turoperadors que treballen a la zona. A més, recordem que, paral·lelament, 13 restaurants de la població ofereixen menús especials en les jornades gastronòmiques de la tonyina, a l'Ametlla de Mar, amb innovadores receptes de tonyina acompanyades amb la cervesa inèdit de Damm. Escoltem Andreu Martí, l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
La tonyina a la Mediterrània es pesca a l'Ametlla de Mar, entra a l'Ametlla de Mar i els empresaris que es dediquen a la tonyina i al grup Balfegó, que hi aposta inequívocament, doncs ha de ser i serà segur en el futur encara més activitat econòmica pel territori i de manera molt particular per l'Ametlla de Mar. Per tant, tot això només fa que donar un agraïment col·lectiu, un agraïment personal, tant al Consolat com al grup Balfegó, però també tots aquells que s'hi sumaran de cara al futur, perquè això ha de significar, i més ara, més té context global, doncs una font de riquesa per tots plegats.
I és que la tonyina a l'Ametlla de Mar és una punta de llança de la promoció turística i econòmica al municipi. I continuem a la localitat i parlant de la tonyina roja també, perquè el grup Balfegó incrementarà un 40% les captures de tonyina roja gràcies als vaixells francesos. El grup Balfegó començarà el proper 26 de maig la campanya de captura de la tonyina roja amb un augment de la seva capacitat de pesca de més del 40%. De les prop de 700 tones de l'any passat, aquest 2013 podran capturar prop de 1.200 tones gràcies als 11 vaixells francesos, els quals tenen contractada la gestió de les captures i que disposen enguany de més quota per pescar. El 4% d'increment d'aquesta quota se li corresponia a Espanya, però no s'ha repartit entre les pesqueries i s'ha paralitzat com a fons de reserva. La campanya de la tonyina començarà 10 dies més tard, com reclamaven els tonyinaires, i s'allargarà fins a finals de juny. Els preus, però, es preveu que caiguin respecte a l'any passat. Escoltem des del grup Balfegó, Juan Serrano.
El conseguir tener un aumento de capacidad nos permite negociar con otros barcos, con otros proveedores franceses, para intentar llenar esa capacidad de 1.235, sino nuestro crecimiento estaba limitado a 1.000 toneladas, no podíamos crecer más. Y el crecer un 25% yo creo que tiene que ser un objetivo en estos momentos de crisis para apoyar a cualquier empresa que se lo quiera permitir, ¿no? Este año ya hemos conseguido aumentar con proveedores un 16% y el 9% restante que nos falta esperamos conseguirlo el año que viene. O sea que esto supone en reducir de alguna manera, entrar en economías de escala dentro de la propia empresa y de alguna manera generar algún empleo más dentro de la actividad y sin duda alguna, lo que es más importante de todo, conseguir una cuota de mercado superior. Hemos de pensar que la cuota de atún en el Atlántico Mediterráneo es de 13.500 toneladas, cuantas más estén en la mella, más participación de mercado tenemos nosotros. O sea, eso es sin duda alguna muy importante. Y viene en relación también con lo que me dices, el aumentar las 1.160 toneladas con los pescadores franceses, pues va a significar de alguna manera que podamos entrar en mercados nuevos y que podamos reducir costes dentro de la empresa.
Aquest increment de les captures es podrà assumir en la seva granja marina perquè finalment el Departament d'Agricultura i Medi Ambient ha concedit l'ampliació de la capacitat de les piscines a 1.250 tones de tonyina, el que li permetrà a Balfegó arribar a treure unes 1.700 tones de tonyina roja anuals després del procés d'engreix. I en l'àmbit territorial, avui tornem a fer ressò de l'estat de la Nacional 340 i de l'acumulació d'accidents que malauradament es van produint. El tram ebrenc de la Nacional 340 acumula 71 accidents en els últims 16 mesos. El tram de la carretera Nacional 340, al seu pas per les Terres de l'Ebre, s'està convertint cada cop més en una de les vies més perilloses de la xarxa de carreteres estatals. Les xifres són contundents. Durant el 2012 i els primers mesos del 2013, la carretera al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià ha patit un total de 71 accidents de trànsit, 42 al Baix Ebre i 29 al Montsià, amb un tràgic balanç de 4 morts i 12 ferits greus segons les dades del Servei Català de Trànsit. No només això, el RAC ha publicat un rigorós informe del que fèiem ressò ja fa uns dies aquí a la Cala RTV el mes d'abril passat, que situa dos trams de la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre entre els 14 de major cost social per accidents de trànsit d'Espanya i on, per tant, caldria prioritzar les inversions en manteniment i millora de les infraestructures. L'única alternativa a la Nacional és l'autopista de pagament de l'AP7 amb uns peatges no aptes per a moltes butxaques. El pitjor dels dos trams, que encapçala el rànquing a la demarcació de Tarragona, se situa en tercer lloc a Catalunya i en vuitè a Espanya. És el trajecte de 14,5 quilòmetres entre l'Ampolla i el Perelló i la Mella de Mar. En aquest trajecte, precisament, van morir dos veïns de Tarragona de 20 i 31 anys la setmana passada en un greu accident que també va deixar dos ferits greus. Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí i el Perelló Ferran Cid, veuen aquesta realitat amb indignació. Martí també afirma que tenim un dels trams amb més sinistralitat de l'Estat i que s'han de prendre mesures contundents i exigir l'autovia A7. Des de la capital del Baix Ebre, des de Tortosa, la Fira Expo Ebre supera els 40.000 visitants i referma l'èxit dels espais especialitzats. La Fira Multisectorial Expo Ebre de Tortosa aquest diumenge va tancar després de 5 dies superant els 40.000 visitants de l'any passat. La gratuïtat de l'entrada, com ja es va fer l'any passat, i la bona climatologia dels últims dies van afavorir que el nombre de visitants creixés i la mostra es mantingués com una de les més participatives de les Terres de l'Ebre. La Fira de Tortosa ha mantingut el seu caràcter multisectorial, però ha aconseguit consolidar els espais especialitzats que s'han anat incorporant a la mostra, com el turisme, el medi ambient, l'emprenedoria i l'artesania. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va destacar la millora de la mobilitat del públic assistent a la Fira. En successos, 4 detinguts per 10 robatoris en pisos d'obra nova al Baix Ebre. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 d'abril 4 homes d'entre 23 i 54 anys i veïns de Viladecans com a presumptes autors de 10 delictes de robatori amb força en pisos de nova construcció al Baix Ebre. Segons les denúncies dels promotors, de l'interior dels immobles en venda van robar diversos forns, plaques vitroceràmiques, rentadores i campanes extractores de fums. Els habitatges estaven situats en les zones cèntriques de l'Aldea i el Perelló. Després de diverses indagacions i en el marc d'un control conjunt amb els vigilants municipals, es va interceptar una furgoneta a l'Ampolla que transportava electrodomèstics de dubtosa procedència i es va detenir els seus 4 ocupants. I Campredó recupera de l'oblit el seu sagnant episodi de la Batalla de l'Ebre i és que el poble va tancar ahir 5 dies d'activitats dedicades a recuperar la memòria i potenciar el seu atractiu turístic amb èxit de públic. Entre 1.300 i 1.700 morts en escassament 20 hores. Pocs episodis de la Guerra Civil Espanyola van ser més sagnants que l'anomenada maniobra de distracció d'Amposta i pocs també són tan desconeguts. Els soldats franco-belgues de la 14a Brigada Internacional van ser llençats a la nit i matinada del 25 de juliol a creuar el riu sobre un pont de barques i formar un cap de pont al marge dret de l'Ebre amb l'objectiu d'atraure forces de l'operació principal de la Batalla de l'Ebre, que es desenvolupava a la mateixa hora a la Ribera d'Ebre. L'episodi fou un desastre per als republicans. Durant dècades, com altres episodis de rellevància similar arreu d'Espanya, ha descansat en l'oblit. L'activa implicació d'associacions culturals com Sol de Vila de Campredó, Lo Riu de la Fatarella i la implicació de l'MD de Campredó han permès capgirar la situació en els últims anys. El descobriment d'uns grafits de brigadistes francesos el juny de 1938 a la Torre Medieval de Campredó fou clau per dinamitzar l'espai històric. Ahir la torre i el seu entorn tornaven a l'any 1938 amb la recreació de diversos elements d'un campament, d'una fira d'objectes militars i l'organització de diverses visites guiades pels indrets de major rellevància. Les jornades clausurades ahir tindran continuïtat a l'octubre amb un homenatge als soldats republicans morts durant l'episodi, la col·locació d'una placa commemorativa a la torre i l'esperada presència de 2 brigadistes supervivents. I a continuació, és temps dels esports. I comencem aquest espai esportiu primer parlant del primer equip, i és que la Cala va guanyar 2-1 al Campredó. Va ser un partit gris, però important victòria de 3 punts, ja que asseguren la tranquil·litat de l'equip per mantenir la categoria. I aquest diumenge 5 de maig l'Ametlla de Mar va acollir la segona edició del Tuna Race, una competició de natació en aigües obertes organitzada des del grup Balfegó, vinculada a les jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani. Enmig d'un espectacular ambient, segons l'organització, 230 nedadors van participar en la cursa de 5 quilòmetres, coneixen les granges de Tonyina del grup Balfegó i la platja de l'Alguer. Entre els guanyadors va haver en la categoria masculina Kiko Herbàs va ser el guanyador i per tant premiat amb 400 euros. En segona posició en aquest àmbit masculí va ser per Jonathan Castet i guanyador del segon premi premiat amb 150 euros. El tercer a l'arribar al pòdium masculí d'aquesta carrera de 5 quilòmetres va ser Damian Blom i premiat amb 50 euros. Escoltem a continuació Kiko Herbàs.
Bé, estem amb Quico Herbàs. Aquesta prova, la Tuna Race, només coneix un guanyador en les 2 edicions, no?
Bueno, sí, he tenido la suerte de poder venir a las 2 ediciones y conseguir la victoria, así que muy contento.
Vaya llegada, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos hecho una carrera muy, muy bonita. Jonathan Castet, compañero del club, del Club Natación Villarreal y yo. Y bueno, pues al final he tenido la suerte de poder salir un poquito más rápido del agua y llegar a debajo del arco en primera posición.
Què tiene esta prueba de especial? ¿Qué li troba? Tothom està parlant molt bé d'ella.
Bueno, sobre todo, pues, bueno, la organización ha sido muy, muy bien, espectacular, y bueno, yo creo que es de las únicas travesías que se nada desde dentro de mar hacia la costa. Todas las travesías son paralelas a la costa y esta yo creo que es la única que existe, que es de dentro a fuera de mar, o sea que muy, muy bien.
Per tant, li dones futur a la prova.
Yo creo que sí, que bueno, que ha tenido un cartel muy bueno, me parece que hemos sido seis nadadores que hemos ido en competiciones olímpicas, así que yo creo que es una de las mejores travesías a nivel nacional y que seguro que se va a consolidar para el futuro.
Quico, moltes gràcies i felicitats per aquesta nova victòria. L'any que ve contarem amb tu.
Si todo va bien y ya hay la suerte de poder venir, seguro que volveré.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosotros, muchas gracias.
En la categoria femenina, la guanyadora va ser Erika Villaecija, també campiona olímpica i guanyadora també dels 400 euros. La segona posició va ser per Jurema Requena, també premiada amb 150, i la darrera posició d'aquest àmbit femení de la cursa va ser per Minerva Pujol, premiada amb 50 euros. Escoltem a continuació a Erika Villaecija.
Erika Villaecija, guanyadora en un final espectacular, no?
Sí, ha sigut un sprint. La veritat és que la Jurema i jo, que ha quedat segona, no ens havíem enterat que havíem de sortir corrent i quan ens ho han dit és quan hem fet l'esprint i he guanyat jo per molt poquet, però bueno, ha sigut una bona cursa.
Què t'ha paregut la prova?
Doncs molt bé, ens ha sortit un bon dia, el mar estava bastant tranquil, o sigui que ens ha respectat i això és per gaudir.
Per a repetir?
Sí, 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 es pot sempre... Ho repetiré, si el calendari ens deixa, pues estarem aquí l'any que ve i per gaudir un altre cop de la cursa.
Molt bé, moltes gràcies.
Vale, a vosaltres.
Pel que fa a l'àmbit local, a la participació local, destaquem el guanyador local, que va ser Macià García. Escoltem-lo a continuació.
Estem amb Macià García, que ha estat el primer local en completar la distància des de les granges fins aquí, 5.000 metres, 5 quilòmetres, content per ser el primer local i, a més, no has quedat molt lluny dels primers, no?
Ah, bueno, això és de lo de menos, però és molt bonic. És una, bueno, per a la gent que ens agrada la mar i la natació, com és tota aquesta gent que ha vingut, és una bona experiència perquè no s'acostuma a fer una travessia que sigui a mar obert, acostumen a anar vorejant o a prop de la costa i esta, que vingues de fora de la mar cap aquí és molt bonic. I per lo de la cala, pues bueno, a més estem contents que cada any s'apunta gent de la cala i ho estem fent bé, ho estem, no arribem molt malament tampoc, estem bé, estem davant, no, però acabem bé.
Potser algun dia, no?
No, aquí porten olímpics, han portat gent que és professional d'això, i no perquè només que perquè sigui professional, hi ha gent que s'hi dedica moltíssim, la veritat és que nosaltres hem de fer molta base. Hi ha una piscina ara, a veure si amb els anys... Els jovenets, és tota aquesta gent que està ara començant i començant a competir, aquesta gent potser sí que pot, un dia de mama i se sap, no?
Has millorat la teva marca respecte a l'any passat?
Home, sí. A part dels 500 metres, dels 700 metres menys que hi havia, pues la mare diràs que ha estat una miqueta més encalmada, han fet una línia recta bastant bona i bueno, quasi tothom ha baixat. Jo he fet més de mitja hora menys que l'any passat. És a dir, quasi 40 minuts menys, quasi. S'ha notat la que ha estat planeta.
Felicitats.
Molt bé, gràcies a tota la gent i a la gent que organitza, claro, al Balfegó i tota aquesta gent, que això és molt bonic, és molt... La veritat és que estic molt content de veure el poble així. Vinga, merci.
La guanyadora local en la participació en aquest Tuna Race va ser Griselda Gazzani. Escoltem-la.
Tenim a la Griselda, que l'any passat no va poder ser, però aquest any sí, eh?
Sí, aquest any sí. L'any passat me vaig quedar 1.000 metres i me vaig desmotivar molt. I em guany molt bé, molt bé, molt bé.
A més, vull dir, l'ambient és espectacular, la rebuda que t'han fet impressionant, no? Ho has fet en dos horetes.
Sí, dos horetes. L'any passat va costar molt. Encara no havia arribat i penso que portàvem unes 3 hores entre el mal temps i tot. Però bueno, sempre tinc molt bons companys, que sempre dins de la barca sempre t'animen, t'ajuden a orientar-te. I molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
Per tant, prova superada, no?
Sí, sí. I espero l'any que ve repetir encara millor i entrenar més i més a l'aigua.
Moltes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
I és que recordem que realment els guanyadors d'aquesta prova d'aquests 5 quilòmetres van realitzar uns temps rècord. Quico Herbàs va recórrer aquests 5 quilòmetres en 54 minuts i 26 segons i Erika Villaecija amb 55 minuts i 31 segons. D'altra banda, aquest any, a més, com a novetat, s'ha incorporat la cursa de 2 quilòmetres i mig entre la platja de Pixavaques i la platja de l'Alguer, en la qual hi van participar 60 nedadors. Recordem també que el Tuna Race és més que una cursa de natació a mar oberts, ja que es tracta de tot un cap de setmana d'activitats que ja comença el divendres amb una xerrada als alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest dilluns 6 de maig en forma de titulars. L'Ametlla de Mar es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. El Japó, el principal país consumidor de tonyina catalana, torna a protagonitzar la segona setmana gastronòmica. El grup Fagó incrementarà un 40% les captures de tonyina roja gràcies als vaixells francesos. La Secretaria General del Mar ha reservat el 4% d'increment de la quota de pesca que corresponia a les pesqueres espanyoles. El tram ebrenc de la Nacional 340 acumula 71 accidents en els últims 16 mesos. Els alcaldes afectats denuncien que la via està obsoleta, col·lapsada de camions i és molt perillosa. La Fira Expo Ebre de Tortosa supera els 40.000 visitants i referma l'èxit dels espais especialitzats. 4 detinguts per 10 robatoris en pisos d'obra nova al Baix Ebre. Cambredó recupera de l'oblit el seu sagnant episodi de la Batalla de l'Ebre. El poble va tancar ahir 5 dies d'activitats dedicades a recuperar la memòria i potenciar el seu atractiu turístic amb èxit de públic. En l'àmbit esportiu us hem parlat del partit del primer equip de futbol de la Cala que va guanyar 2-1 al Cambredó i també us hem parlat del Tuna Race, aquesta segona edició del Tuna Race, una competició de natació en aigües obertes organitzada des del grup Balfegó que va tenir lloc aquest passat diumenge 5 de maig en la que va guanyar Kiko Herbàs en la categoria masculina, Erika Villaecija en la femenina i també destacar la participació local de Macià García i Griselda Gazani. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 6 de maig. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.